Bon dia i benvinguts a l'Espai La Finestra, dissabte, 11 de març. I tornem a seguir perquè el dematí del dissabte sigui una mica més distret. Començarem amb l'espai de viatges al Rodamón. Tot seguit, amb l'espai literari Tras Barrat. Cap a 1:15, l'informatiu del migdia, amb Jordi Perelló. I al voltant de la 1:10, tota l'actualitat setmanal a l'hora del vermut. Esperem que sigui del vostre gust. Fins aviat. Bon dia i benvinguts, amics i companys de viatge. Estic content i orgullós perquè creia que el programa nostre quasi bé l'escoltàvem 4, però veig que no. Veig que cada dia sou més els que escolteu Ràdio Falset i jo tinc la sort de fer aquest programa juntament amb el Jaume Martí i de que també l'escolteu i us agradi. Suposo que els convidats que venen tots tenen la seva opinió, uns més encertada, els altres no tan encertada, però és la diversitat de la gent que mos ve i les opinions, vull dir, cadascú té la seva, no? I cadascú té la manera de veure un país o un viatge. Us agraeixo que mos escolteu i que mos critiqueu constructivament. Per altra banda, dir-vos que aquest hivern s'està fent molt llarg, molt llarg. Estem en un mes de març que hauria de fer una mica més de bon temps i veiem que no. Veiem que ara ho dèiem amb el Jaume i haurem d'anar d'excursió encara amb maniga llarga. Bon dia, Jaume.
Mira, ja ho pots veure. Petant-nos les barres de fred.
I tant, no s'acaba, eh?
No s'acaba aquest hivern.
I els electricistes com us va això? Pues... És bo o és dolent?
Bé,
pel
però...
negoci, eh? Pel negoci.
La gent ja ho tenen tot molt ben arreglades, les sí. cases, eh? Però bueno, de calefacció sempre se n'espatllen aquests dies, també.
Gasto de gasoil aquest any, tu. I parlant d'anar d'excursió, cap on tirem avui, Jaume?
Pues bueno, me penso que la farem una mica més bonica, eh? La farem per dintre de la zona del Montsant.
Ah, mos quedem a casa, doncs.
Mos quedarem a casa.
Molt bé. Jaume, avui esperava una altra jota, jo. Què és això? Música New Age? Música de missa? Què és això?
Pues sí, és una música de missa.
Què us faràs una missa avui?
Serà del darrere del racó de missa.
Ah, molt bé.
Doncs bé, aquesta excursió la començarem des de la Morera i doncs, bueno, ens guiarem una mica amb una edició que va fer del Montsant, blanc i negre, el Ramon Quadrada de Reus, que va dedicar aquest racó, que és el racó de missa precisament, que ho diu així mateix. A l'oest de la Morera i pel damunt d'Escaladell, els cingles embolcanen el racó de missa. Aquí, quan el sol de bon matí encara és baix, es viu una sensació de misteri, d'encís aclaparador. Bé, amb això és un recorregut que per entrar dins amb aquest escrit que ha fet aquest tal Ramon Quadrada, val la pena que un hi vagi i s'hi aturi en aquest racó de missa. I veureu perquè des de dalt encara podeu sentir el cant dels flares per baix de tot Escaladell, perquè el tindreu a baix dels vostres peus. Bé, la sortida començarà als 743 metres, ho dic bé, de la Morera, i pujareu fins al Piló del Senyalet, que és el punt més alt, de 1.109 metres. La durada d'aquesta excursió, aproximadament, vindrà a ser d'unes 5 hores de durada, amb un temps de parada de l'hora de l'esmorzar. Bé, el recorregut començarà, doncs, tal com us he dit, des de la Morera, i al damunt, a la part més alta de la Morera, trobareu l'era, el lloc que pastaven i trinaven la palla i tal i qual. I allí veureu que hi ha la ruta que marxa molt planera, amb un senderó cap a l'esquerra, i va baixant avall, llavors ja veureu que està tot net i tot netejat, o sigui, el conserven perfectament perquè els del medi natural ho han deixat en condicions perquè la gent pugui passar, però bé. Anireu passant per tot aquest recorregut i ja veureu que el grau dels alforers el tindreu al davant i llavors heu de començar a pujar aquella muntanya amunt. En aquesta muntanya...
Jaume, perdona, per aquí el grau dels alforers i el cinglet dels sacs, no hi havia ferrada per aquí?
Pues sí, davant mateix del grau dels alforers, abans d'arribar-hi, pues ja es veu aquesta via ferrada, que és el que tu nomenes, que són uns cables que estan lligats amb una gran roca.
I tu l'has fet?
No, jo no m'hi veig encor de passar per allí.
Per què no?
No, perquè és molt perillós. No,
però hi ha uns escalons per pujar.
Bueno, però no ho recomano a ningú perquè dalt de tot hi ha un cable i has de passar per un sol cable, que has de posar els peus al cable i has d'anar amb un grillet de seguretat perquè, pel que pugui ser, perquè llavors amb les dues mans només t'aguantes amb els altres dos de cables, eh?
Aviam, això és a dir, s'ha d'anar amb arnès ben
sí,
equipat.
Sí, ha de ser per gent esbojarrada, eh? Vull dir, això de creus petits i
no,
gent d'una edat determinada no ho aconsello no. Ningú, eh?
Molt bé.
Sí, sí, sí. Però bueno, és bonic que aneu a veure, eh? La gent jove segur que hi disfruten de passar, ja.
Sí.
Doncs pues molt bé, pujarem per aquí en aquest grau dels alforers. És molt bonic, veureu que s'empina molt de pressa, eh? I quan arribareu ja a dalt de tot, allò li diuen els cingles dels sacs. Aquest cingle dels sacs, ja veureu que les pedres fan una formació que sembla de sacs, pràcticament, però de grans sacs, no? I des de la Vilella Alta, pues, tenen el costum, els vells d'abans, que de la sombra que es produïa d'aquesta gran cinglada, d'aquestes pedres, pràcticament sabien l'hora que era, o sigui, se guiaven molt la posició del sol que reflexava en aquells rocatges. Amb això deien, mira, és la una, són les 12, i ho sabien perfectament. També, vull dir, les pedres, vull dir, allà dalt del Montsant, com alguna vegada ja saps, Jordi, que t'ho he comentat, que una vegada estava a Torroja i hi va haver una senyora que em va dir, les pedres diuen que nevarà. Jo vaig dir, ai, però com ho sap vostè? Diu, és que han canviat de color. I jo em vaig quedar sorprès, dic, com han canviat de color? Diu, cada vegada el temps, a medida va canviant, les pedres agafen un to diferent. I realment me va quedar molt present allò quan m'ho va dir aquella senyora, també perquè les pedres sí que realment tenien un color com a grisós, no? I tal i qual. I efectivament, al cap d'uns dies, pataplaf, la va fer, I me'n recordo perfectament, això.
Sí. És curiós, no? Això és gent de natura.
Home, els vells abans suposo que perdien moltes hores i molt temps mirant-ho, a medida anava canviant el temps i ho anaven observant. Però realment, el Montsant, si tu el mires moltes vegades quan ha plogut o quan el sol ja canta d'un altre cantó, el que sigui, el veus vermell o blanquinós, la pedra realment varia de tonalitats. Bé, mirem això del racó aquest dels sacs i passarem pel damunt de tot, i a baix de tot, al peu del cingle, hi ha la font Pregona. Per arribar a aquesta font, que és segura, és un altre senderó que hi ha més avall, però aquest senderó no hi anirem perquè és a baix al fons de la muntanya. Nosaltres estem anant per la part més alta del damunt. Aquesta gran paret de pedra la fan servir des de la font Pregona una sèrie d'excursionistes que sempre pugen fent escalada, direcció cap dalt de tot, al racó de Missa, que és el seu damunt mateix. Quan arribareu a dins d'aquell cingle, que ja queda tancat completament, ja veureu que el sendret continua cap al barranquet, allí hi ha una flota de pins, i allò exactament és el racó de Missa. Una zona que, si un està amb tota la tranquil·litat, doncs no us diré que us sentireu els flares, però se sent pràcticament tots els sots que hi poden haver per allí al voltant d'aquelles muntanyes, a part de que és majestuós veure aquella zona. És molt agradable estar hi un rato.
I per què se li diu el racó de Missa?
Potser per la tranquil·litat. No perquè a baix hi hagués el monestir, realment, el monestir és a baix mateix, perquè, i no és a la part del darrere de l'altar, vull dir, això està clar. El que és la tranquil·litat que hi ha, jo crec que és la tranquil·litat que li van dir. Perquè, a més, li diuen també un altre nom, li diuen la devisa, que no ho acabo d'entendre, per què la devisa del Montsant. I devisa jo crec que devia ser devesa, perquè jo ho he mirat inclús al diccionari, veiem què volia dir devisa, i no ho he pogut trobar. Ara, Devesa sí, i Devesa vol dir un lloc de pau, de tranquil·litat, de pastura, no? Bé, aquesta pujada d'aquesta muntanya la van fer un grup de falset, els de la colla, i en aquest racó de Missa una mica més enllà, perquè fumeia un fred que pelava, perquè de veritat, això que has dit de l'hivern, ojo, el dia que feia aquí el fred,
Home, això és alçada ja,
No, però això va ser horrorós, mos va fer un fred impressionant. Mos vam amagar dins el barrancó més endintre, uns 200 metres més enllà, i, bueno, amb la mica del sol que queia, doncs allí vam esmorzar. Li vam fumbre pel broc gros, vull dir... Bé, vam esmorzar.
Sí, no, els vostres esmorzars ja sé com són.
Bé, va ser complet.
Són millor que el restaurant.
Sentíem cantar els àngels i tot des d'allí, Doncs pues molt bé, vam continuar amunt, barranc amunt, i llavors ja te'n vas als 1087 metres, ja puges cap dalt de tot a la punta més alta. I llavors, a l'arribar a la part més alta, ja arribes a dalt a la Serra Major. Ja veus a l'altra banda, ja veus lo Pi del Cugat, a uns 200 o 300 metres, i després del Pi del Cugat, que val la pena aturar-s'hi perquè és molt maco, baixant aquest senderó que té a mà esquerra, cap baix al Pi del Cugat, ja sabeu que feu clac el Clot del Cirerer, però no és aquest el recorregut. Seguirem per la carena, deixarem el Pi del Cugat i farem cap al Piló del Senyalet. 1.109 metres, és el punt més alt que hi ha per aquesta zona de la Serra Major. I continuarem per la mateixa Serra Major en direcció a la Grallera. Arribarem, hi ha dos vessants per baixar cap a la Grallera. Hem de passar fins al lloc que hi ha un pal de senyalització i estàs als 1.098 metres, llavors, d'altitud. Llavors ja veus el barranc cap baix de tot. Agafes la direcció avall i passes per la Grallera i ojo que hi ha una zona que no està senyalada, però un cop has passat el grau de la Grallera, a la mateixa vora del marge han fet un sendero nou que l'han llimpiat i no està senyalat, que et porta a la cova de la Grallera. És a uns 200 o 300 metres per la vora del cingle, que és d'agafar un senderonet molt petit, i us recomano que hi aneu perquè és molt bonic que hi arribareu allà, i a part de que hi ha una font, que hi ha uns degotalls, hi havia un corral que era el pastor, que el pastor hi tenia les cabres allà dintre, allò acollides, no?
I Jaume, encara hi ha pastoratge al Montsant?
Home, pastoratge pues, n'hi va bé. Potser ara també encara n'hi ha amb algú, perquè hi ha gent que té cabres aviades per allà en aquella zona.
Però sense pastor, però, l'hivern allà dalt.
Potser estan sense pastor, em fa la cara, que ja porten prou problemes perquè es veu que mengen tot el que troben.
Sí.
I esclar, s'ha reproduït de mala manera aquell ramat.
Però sí, que no es veu que hi hagi pastoratge a les muntanyes?
Sí, fins a cert punt sí, perquè mantenen uns senderons nets, vull dir.
Oh, i el que és el sotabosc, no? Diuen.
Sí, però ells, els altres segueixen perquè, clar, a vegades mengen a la millor un pi, però escolta, sempre n'hi havien hagut de ramats, vull dir,
és que
a cert punt no té explicació, no? Sí, sí.
No, és que el dir això m'ha picat la curiositat, no? De saber si encara havia... Per això el pastor també és una feina que s'està acabant.
Home, aquí pensa que aquí dalt del Montsant hi venien gent des de la part de Rasquera, per les carrerades, i passaven per la zona de Falset i Gratallops i venien fins allà. I s'hi passaven tot l'hivern.
Fent una petita transhumància.
Sí, però esgarrifen els ramats que arribaven a bé. Vull dir, ara es poden queixar d'un ramat sol, però és que en aquella època n'hi havia un munt per dalt de tot, eh?
Però no devia ser per natural, llavors.
No, home, llavors
no. Devia haver la floreta aquella típica, o, saps?
No, llavors no.
Va. Suposo que es deuen queixar d'això, no?
Suposo que es deuen queixar d'això. Sí, 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 sí. Mm. Però bueno, Jordi, com que ara ja anem de cara avall i el camí ja tot baix enfilat amb una direcció recta i considerable i amb un bon esmorzar com el que ens hem fumut de cafè, copa i puro, pues marxarem tots contents i cantant aquesta cançó.
No vagis a la mar, encomana les penes. No vagis a la mar, les aigües en van plenes. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. Vora del port hi ha una vella taverna, vora del port hi ha un bar de mala mort, i el primer brindis va per companys i companyes, el segon anirà pels que els han crescut banyes. La la la, 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 la la la. El tercer libació a la salut dels pobres, no és amb mala intenció deixar el burgès la sobra. I ja tens amics encara, el següent got de vi, pareirem la mare que tot ens va parir. Lai-la-la, 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 lai-la-la. La copa que fa cinc, pel gran pare Noé. La copa que fa sis, pels diables de cafè. Quan el sis serà vuit, malairem l'infern. La copa que fa vuit, el clero i el govern. El got de comiat, el cantarem tots junts. El got de comiat, un rèquim pel difunt. I el got de comiat, el cantarem tots junts. El got de comiat, el got de comiat, un rèquim pel difunt.
Bé, com és costum, avui t'hauríem de tindre un convidat, però per problemes d'agenda, a última hora m'ho ha trucat i ha dit que no podia vindre. El que farem és tornar a passar el primer programa de la temporada, quan m'ho va acompanyar la Carme Domènech, que va fer un cim de 7.000 metres, amb l'amic Òscar Cadiach, i tornarem a reviure aquella aventura. Em sap greu, però no hi podem fer res. Espero que sapigueu disculpar-vos.
El personatge del Rodamón.
Never does. One green light, one more ring of a telephone. One more step, one more second, and I almost got what I want. Almost found what I lost. Almost saved you and myself. Almost won, but it doesn't count. And never does. Never does. One hello, just one kiss before the tears come. One yes, one chance, and I almost got what I want. Almost found what I lost. Almost saved you and myself. Almost won, but it doesn't count. And never does. Never does.
Carme Domènech Aguiló. Té 29 anys, nascuda a Falset. Llicenciada en Magisteri d'Educació Física per la Universitat de Lleida. Comença a introduir-se en el món de la muntanya a l'edat dels 12 anys, mitjançant els cavalls. Més endavant vindrà l'escalada, la BTT, els caiacs, el barranquisme, etc. L'any 1998 comença a treballar a la botiga del popular alpinista Òscar Cadillac a Tarragona, qui l'introdueix a l'alta muntanya. Comença pels Pirineus, on fa quasi tots els 3.000, el Pic d'Estacs, Aneto, Montperdut o Vignemal, etc. Després passem als Alps francesos, on fa el mític Mont Blanc de 4.800 metres. Finalment, el Gran Salt, a uns 7.000, amb l'expedició encapçalada pel mateix Cadillac i anomenada Esperit Jove al Kornetskaya. Carme, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Com ha anat tot això?
Bé.
Una experiència bonica, oi?
Sí, sí, al final ha sortit millor del que em pensava.
Sí. Com comença tot això?
Doncs mira, tot va començar quan estava treballant a la botiga de l'Òscar Cadillac i li vaig comentar que tenia ganes de fer coses, de fer sortides, i li vaig dir que m'avisés quan fes quan marxés en algun lloc, més igual a on, si era als Alps, als Andes, allà on fos. I em va trucar a finals del mes d'abril i em va dir, mira, estem muntant una expedició per anar al Kornetskaya, a la zona del Pamir, i si vols vindre, t'hi apuntes. I sí, m'hi vaig apuntar ràpidament.
Amb els estancats.
Sí.
Molt bé, és un viatge bastant llarg aquest, oi?
Déu-n'hi-do. Tot un dia i mig viatjant, se pot dir.
Comenceu sortint de Barcelona, en direcció?
Vam sortir de Barcelona, direcció Ginebra, i després cap a Moscou. I de Moscou cap a Tajikistan, que la capital és Dushanbe. El que passa és que vam tindre problemes a Moscou, perquè no vam poder aterrar a l'aeroport que estava previst, perquè vam trobar una gran tempesta, uns núvols impressionants, llamps, trons, i ens van desviar a un altre aeroport. I llavors allà ens van estar... no podíem sortir de l'avió durant 3 hores, esperant que passés el mal temps, i després ja vam poder aterrar a l'altre aeroport. I esperàvem unes 6 o 7 hores.
Però aquestes 3 hores dintre d'un avió?
Sí, sense poder sortir. Tancats allà dins.
Com a sequestrats?
Una calor... Buah. Sí.
I d'allí passeu a l'aeroport de Moscou?
D'allí cap a Moscou ens esperem en una sala de trànsit, que en diuen, que és on fas els traspassos amb altres avions. I bueno, allí hi ha una anècdota bastant divertida, que és que a un de l'expedició doncs, se li va acudir fer una foto, allò perquè estaven tots tirats als bancs, amb unes males cares, que era massa. I bueno, trau la càmera de fer fotos i mos fa una foto. I acte seguit ve la policia amb una mala cara d'emprenyats i de seguida els van fer ensenyar la foto que havia fet i tot això i per què. I bueno, perquè bàsicament per temes d'espionatge, no?
Sí, seguretat.
I nosaltres, vaja, mos vam cagar perquè vam dir que o el prenen a la presó o li prenen la càmera. I bueno, cara sort, vam veure que érem de bona fe i no va passar res, però no ho veiem massa clar, no?
I tu estàs a l'aeroport de Barcelona, te'n vas al de Ginebra, que és més o menys, deu ser, bastant actual o bastant modernet, i arribes al de Moscou, hi ha molta diferència? O és una ciutat que s'està posant bastant al dia?
El que sobta molt és la gran vigilància policial. Hi havia molts policies amb uns grans barrets, que en dèiem uns plats al cap.
Que ets de pell, o no?
No.
És un barret de plat?
Sí, completament rodó, però exagerat, de gran. I bueno, el que sobta molt és això. I a partir de... No, l'aeroport estava bé.
Actualitzat.
Sí. I es veia que s'havien fet reformes i tot nou.
Molt bé. I d'aquí ja voles cap a Dushanbe?
D'aquí marxem cap a Dushanbe, agafem l'avió des de Moscou i allí, bueno, totalment entres dins de l'avió. Per començar, l'aire ja era asfixiant, una olor molt forta, i bueno, acostumats a la Swiss Air, que té els seients de pell i tot això, doncs allà, bueno, superestrets, mig estripats, uns no funcionaven, bueno, un canvi bastant gran. I llavors les hostesses de vol, també el que mos va sobtar és que cap d'elles reia. O sigui, el normal és que siguin simpàtiques amb tu i rialleres i no sé què, i es preocupin per la gent, i en canvi aquelles doncs passaven bastant de tot i males cares. Sí.
Com si estiguessin per obligació allí.
Més o menys. I a més sobtava que només érem 5 dones a l'avió. 3 de la nostra expedició i 2 dones més, però tot l'altre eren homes.
I això era companyia de Tajikistan o era companyia russa?
Tajikistània. Ja. El que passa és que, clar, aquells avions eren, bueno, tenien un munt d'anys. I ja dius, ui, això ja canvia.
Els hi veus moure les ales.
Quasi.
I llavors, sí. Quan arribes a Dushanbe, esteu quants dies esteu a Dushanbe, la capital?
Doncs estem un dia, bàsicament, un dia sencer, perquè vam aterrar allà, que eren les 10 del matí, i vam marxar just l'endemà al dematí, o sigui, un dia.
Tens temps de visitar alguna cosa de la capital?
Bueno, el dematí, com que vam arribar supercansats, que no vam dormir en un dia i tota una nit, perquè vam estar viatjant, el que vam fer va ser dutxar una dutxa ràpida, dormir una miqueta i anar, bueno, després de dinar vam anar a visitar un mercat, que va ser molt interessant, que és on més o menys ens vam poder relacionar amb la gent d'allà i, bueno, molt bé.
És gent amable, és gent amistosa?
Sí, al principi una mica de distància i de respecte, no? Perquè els veus així, bueno, molt foscos de cara, una mica de recel, però després ja... El problema el teníem amb el tema comunicació, perquè clar, ells només parlen tajic i rus. No parlen anglès, ni francès, ni res. Llavors, clar, el tema de comunicació estava complicat.
I el tema de turisme no el tenen gaire avançat?
No n'hi ha de turisme allà.
No. I per què?
Perquè, sobretot, suposo que pels problemes polítics que han tingut el país. Clar, és un país complicat a nivell de guerra civil, abans, bueno, difícil. I a part, és un país bonic, el que passa que el tema comunicacions també, per anar de visita pel país, també estava molt complicat, perquè és una zona molt muntanyosa, i llavors temes carreteres i tot això...
És a dir, que el tipus de turisme que tindria més aviat seria el tipus d'alpinistes, no?
Muntanyenc, sí, l'únic. De fet, la gent que parles, doncs, que vam estar parlant a l'hotel, a part de la gent de fora del país, doncs és gent muntanyenca, res més.
Bueno, jo pels que no sàpiguin gaire cosa de Tajikistan, la Carmen ens ha portat una mica d'informació, i així, per fer-ho 5 cèntims, us diríem doncs, que és un estat republicà, que és independent des de l'any 91, seguint tota la desintegració de la Unió Soviètica. Té una població de 7.163.000 habitants. Fa poc ha acabat la transició d'una guerra civil que l'ha tingut des del 92 fins al 97. segueix sent molt pobre, això ho has pogut constatar.
Sí.
La comunitat internacional té un programa de desenvolupament econòmic, que la qual cosa podria fer doncs, que aportar una mica d'estabilitat a llarg plaç. És a l'Àsia Central, a l'oest amb Xina, és fronteritz amb l'Afganistan, que allí sempre estan amb soroll. També té frontera amb Xina, amb Kirguistan, Uzbekistan i, per una nota curiosa, us puc dir també que no té mar. El seu clima són estius calents, els hiverns són més aviat suaus. El punt més baix es troba al Sidarya, que és a la regió del Sirdayo, que és uns 300 metres, i el punt més alt és a la zona on teníem nosaltres amb la Carme, però el punt més alt és el Killa Ismoili Domoni, més coneguda com la muntanya comunista, que té 7.495 metres. Com a recursos naturals podem dir doncs, que tenen hidroelectricitat, una miqueta de petrol, perquè si en tinguessin molt ja sabem que serien tots allí.
Sí, però jo crec que és un país que encara no està del tot explotat. Eh?
No, oi?
No.
Quan se
n'entenguin, no, no,
sí, perquè la Unió Soviètica normalment era bastant rica en petrol, Jaume.
Sí.
Vull dir que aquí, per conya, n'ha de tindre. També diu que té ucrani, mercuri, lignito, plom, zinc, antimonio, que això no sé el que és, no l'havia sentit mai.
Antimoni, era una cosa que es feia servir com una espècie de ferro, que no era ferro, sinó que era com un alumini, pràcticament.
Està bé. Això dic, no sé. Tosté, plata i or. Or tampoc no en deu haver molt, perquè si no també estaria ple. No? De buscadors d'or allí.
No massa, no.
Diu que té com a perill natural les inundacions i els terratrèmols. La mitjana de vida m'ha quedat molt parat, perquè trobo que és molt baixa. Amb homes és de 62 anys i amb dones de 68, com a tot arreu. Les dones allarguen més.
Allarguen una mica.
I el país el formen quatre grups ètnics: els tajics, els uzbek, els russos i els kirguís. I tenen com a religió la musulmana. És així això?
Sí, majoritàriament són islamistes. Sí, sí.
I són d'aquestos de... Vull dir, a l'hora de resar i
sí,
fer el rabadat, vull dir, són...
Sí, sí, i les dones tapades i...
Sí. Amb burca o amb, només amb mocador
cap?
No,
amb burca no, mocador al cap i ja està. Cara sort.
Sí,
el que passa que amb
clar,
això...
Clar, li toca una mica l'aire.
Per això, per exemple, al mercat els hi va sobtar molt, perquè nosaltres, les tres dones, doncs, fèiem molta calor, estàvem a 35 graus, i el típic que vas amb samarreta de màniga curta, pantalons curts, i tothom se mos quedava mirant amb unes cares molt rares, molt, molt.
Va poder dir on van, aquestes,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I cap tipus nens... de policia o...
Allà...
O força pública no us van dir absolutament res?
No, no, no. No
de tapeuse van... o no?
No, però si mos quedàvem mirant... Sí, sí, amb unes cares... Com volguem dir, qui són aquells? On van aquestes així?
On van aquestes ara?
I et fa una mica de respecte a tu, això?
Al principi sí, després ja mos vam anar acostumant, però al principi just arribar allà i... Sí, sí, fa una mica de cosa.
Jo potser m'hauria de tapar una mica, no?
Però bueno, és que feia moltíssima calor allà.
Molt bé.
No hi havia opció de res més.
35 graus d'unidoreta, eh? Sí.
I sobretot després de baixar d'allà dalt de la muntanya, que feia un fred considerable, després tornar a baixar aquí amb aquesta calor, és que mos moríem de calor.
Ah, suposo que també tens el cos més aclimatat a l'alçada, no?
Sí, sí, el fred i...
Molt bé, sortim de Dushanbe i cap on anem?
De Dushanbe anem cap a Dirgital, que és un poble que està a unes 2 hores i mitja, i agafem una avioneta d'aquestes d'hèlices, que va ser molt xulo aquell vol, i després allà agafem l'helicòpter per anar cap al camp base, i mos deixa el camp base a 4.200 metres. I bueno, allà comença tota l'aventura.
Però a mi m'agradaria que expliquessis una miqueta, l'helicòpter aquest no era un helicòpter petit, eh?
Havia de ser gran, perquè això devia portar tot l'equipatge i la gent que
clar,
venia amb altres, a més a més.
Sí, sí, nosaltres ja érem 9 persones, i a part, bueno, els pilots, els copilots i tot això, però a part, nosaltres portàvem uns bultos, uns petates enormes, que pesaven més de 20 quilos cadascun. I a part d'això, aquell helicòpter també portava provisions pel camp base, patates, begudes, coca-coles, de tot.
Per això, per l'altre sou o per més gent?
Per tots els que estàvem vivint al camp base. Va. Per tots.
I aquí també hi ha una anècdota important que t'explicarà la Carme, que jo no hi pujo ni borratxo. L'helicòpter era un Apache. Saps quins són els Apache? Que són
aquests
els
que tenen dos hèlices.
No? Aquests, no?
Dos equips d'hèlices. Sí.
Doncs va anar sense la porta del darrere. Explica-li, Carme.
Sí, resulta que...
O sigui, que veies lo fondo.
Lo pati, no? Veies de lo pati.
Què dius ara? No, què feies? Miraves avall o tancaves els ulls?
No, jo mirava.
Miraves?
Sí, em parada molt.
Ves de l'euro.
Hi havia una reixa.
Jo me sento la falta del pilot.
Jo no, jo em quedo allí acorrucat, amagat a terra, com un crio petitet tancat.
Clar, però les vistes que veies des d'allà és que eren increïbles. No t'ho podies perdre. Segur no t'ho haguessis perdut.
Ja.
I aquí aneu lligats d'alguna manera o algo o no?
Hi havia uns cinturonets, però la majoria no funcionaven.
Hòstia, que és una
manera d'estanya que caiguin tants...
Bueno, de fet, quan vam arribar, al cap de 2 setmanes, va sortir a la premsa i tot, i les imatges de la televisió que van caure, un, me sembla que va ser al Kirguistan, un helicòpter igual que el que van pujar, igual.
Devia ser aquest que no tenia portes, devia anar desmantelant a poc a poc.
És que els helicòpteres, vaja, jo no hi he pujat mai, no? Però una vegada parlant amb un militar... d'un rango bastant alt, i ell, quan estava fent el servei de militar, pues, hi va pujar diversos cops, i va tindre diversos sustos, els helicòpteres, perquè diu que de sop i volta foten coses rares que no saps ni com va. O sigui que si tu veies a baix de tot el clot i tota la pesca, havies de ser molt valent.
I al camp base, clar, com que no hi ha tant oxigen, la pressió de l'aire és diferent, li costava molt més arrencar, llavors agafava embranzida cap al davant, corria una mica damunt de les pedres, no? I dius, ai. Ja, sí.
Aquest oficial me va explicar que a vegades, inclús pujant, de sop i volta, baixen.
Fa alguna baixada, sí.
No, baixen. I no saps lo que, però igual baixes 4 o 5 metres, diu, jo, no ho podia suportar. I em va explicar, diu, quan havia d'anar a fer alguna revisió o algo, diu, procurava agafar un jeep en vez d'un helicòpter, deia, no, jo tardaré el que sigui, però jo, amb les 4 rodes, al final, diu, perquè pels sustos que va arribar passant pels helicòpters, vull dir que...
El que passa és que allí només s'hi pot accedir amb helicòpter.
Ja, clar.
Si o pujava caminant.
Muntanya amunt...
Sí, no pot pujar ni un cotxe.
Però en aquesta expedició que hi vau pujar? Va altres només els muntanyens? O a més si venia amb altres, amb algun ajudant de muntanya i del grup o el que sigui? O
vol dir
que
porten... tipus portadors?
Sí, els portadors.
No.
Aquests ja hi eren allà dalt?
Hi havia com una espècie de portadors russos.
Però ja hi eren.
Que cobraven aquests per pujar el material. Llavors ells ja estaven allà al camp base.
Ja eren al camp base.
I n'hi havia, doncs... no sé, uns 10. Pagaves uns 20 o 30 euros. Dòlars.
Al dia?
Sí, i pujaven...
Per cada un,
sí. I pujaven el material, el que passa que naltros no. Ho han fet tot naltros. Us ho vam
haver de currar. Naltros sou catalans. Està allà.
Sí.
Molt bé, arribes a Can Bas, i Can Bas, i quants metres estem?
4.200.
4.200. Jo suposo que molta gent deu tindre la imatge d'un Can Bas, no? Quan us ensenyen els Can Bas, sobretot del peu de l'Everest. No, que veus aquella gent allí que són, dius, hòstia, aquí m'imagino que hem d'escoltar aquí música chillau, d'això. I la Carmen va estar explicant, diu, que la seva sorpresa va ser arribar al camp base i escoltar aquesta cançó.
Have I told you how good it feels to be me when I'm in you? I can only stay clean when you're around. Don't let me fall, oh no. If I close my eyes forever, would it ease the pain? Could I breathe again?
Doncs sí, es deu escoltat bé, és l'Enrique Iglesias. Carme, explica'm-vos això.
Doncs bueno, la nostra sorpresa va ser quan, després de sopar, sopàvem més o menys a les 7:30, i clar, després teníem un ratet per jugar a cartes o ens entreteníem com podíem, i de fons sonava cada nit l'Enrique Iglesias. Sí. I a part, doncs, bueno, entremig, doncs, hi havia un rus que tocava la guitarra i cançons tradicionals d'allà, Però quan s'acabava la cançó de la guitarreta, doncs l'Enrique Iglesias segur, cada nit.
Molt bé, molt bé. Jo em va sorprendre molt quan m'ho van explicar. Bueno, aquesta cançó és bonica, la veritat. Vull dir, a mi és una de les cançons que m'agrada.
Potser estava de moda, llavors.
Sí. No, és molt respectable. Però clar, penses arribar a un lloc i escoltar un tipus de música, no? I veure un tipus de gent.
Sí.
Us va sobtar molt.
No? Molt bé, arribem a 4.200 metres i allí fem una mica de període d'aclimatació, no? Mm-hmm. Quants dies estem allà?
A baix al camp base?
Sí, al camp base.
Doncs la majoria, menys 6 dies seguits, que són els que vam utilitzar per fer cim.
I quan necessites, perquè el teu cos s'aclimati al camp base per començar a pujar, que tal, quants dies necessites?
Com a mínim una setmana.
Una setmana com a mínim.
Mm-hmm. Però clar, això és molt personal, depèn de cadascú també.
Perquè clar, vosaltres aneu amb una preparació física des d'aquí ja o no?
Sí, has de portar una base física, sobretot d'entrenament i tot això. Perquè clar, sobretot de to muscular i resistència aeròbica i bueno, constància sobretot. I després també una mena de preparació mental, de clar, t'has de mentalitzar molt de lo que vas a fer, de lo que patiràs, de lo, bueno, de lo dur que serà, perquè
és molt psicològic, diguem.
Molt psicològic, sí.
És a dir, no et pots defallir, vull dir, has de pensar i ets d'arribar dalt.
Has d'arribar dalt i has de ser una mica conscient de lo que et trobaràs, que no tot seran flors i violes i que, bueno, tu hauràs de currar per dir-ho d'alguna manera, no?
Perquè tu, el teu cos, ja el notes diferent quan arribes a 4.200 metres?
Primer baixes de l'helicòptero, que estàs molt bé, dius que bé que em trobo, fa fred, però dius molt bé. Però a la que van passant les hores, te comença a agafar mal de cap, te'n vas a dormir i el cor te va al 100 per hora, a 110 pulsacions, i dius, bueno, estic aquí relaxada, estirada dins del sac i no faig res. Però el cor, bum, 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 segueix bategant a tota marxa. Llavors, sobretot tens molt cansament. Camines res, 20 metres i t'has de parar perquè estàs esbafegant, te falta l'aire. Bàsicament és això.
I això què és degut? Només a l'alçada?
A l'altura.
Mal d'alçada. Sí. Mal d'alçada, falta d'aclimatació, llavors, sobretot, és molt important hidratar-se. Has de beure molta aigua, 2 litres cada dia, com a mínim. I, bueno, i esperar de tant en tant algun gelocatil o algo per passar el mal de cap.
Però i menjars, com mengeu així, quan aneu així? Menjars especials o
sí,
una
menjars,
dieta?
Bueno, al camp base menjàvem en un menjador, hi havia servei de menjador. I allà menjàvem sopes, bueno, un tipus d'arròs que semblava com un arròs integral, però clar, a tot arreu hi ficàvem moltes espècies i bueno, mos va agafar mal de panxa, diarrees i...
Ui.
El tema menjar va ser molt complicat, va ser dels temes més difícils que...
No, és que quan se fa un canvi així, vull dir, inclús l'aigua, que era embotellada o aigua pròpia d'allà?
No, d'allà. I a més a més...
D'allà, de la muntanya en si.
Però l'agafàvem d'un llac que estava al costat del camp base. Clar, és aigua més aviat estancada i que doncs, al final vam acabar potabilitzant-la en pastilletes, perquè és que si no...
És que l'aigua deteriora molt, es veu,
Sí. Al final vam acabar demanant tots arròs bullit per a veure si mos espavilàvem, però els mals de panxa van ser bastant considerables.
I a medida aneu pujant, llavors que feu les escalades de la muntanya amunt, els menjars continuen sent o són d'una altra manera?
Clar, llavors el menjar mos el portem nosaltres i mos ho cuinem nosaltres.
Vull dir, no aneu amb bocadillos, per d'una manera.
No. No portem ni pa. Bueno, portàvem un pa alemà, que és molt compacte, com si fos una pedra, quasi, i que t'omfli molt. I, bueno, també pesava bastant, però era l'únic pa que menjàvem. I llavors, doncs, havíem pres chorizo, purés de patata, sopes...
Sopes, potser més aviat, no?
Sopes, sí. Perquè, clar, també és líquid i entra molt bé calentet.
I el ser calent encara més.
És aquest menjar així hidrofilitzat, que
hidrofilitzat,
diuen, no?
També. I sobret d'aquells preparats que només escalfant una mica de l'aigua ja ho tires allà i tu menges de seguida.
Perquè una motxilla per fer el cim, quan ha de pesar, més o menys? Quan pots pesar...
Hauria de pesar molt poc.
Quan
però
és molt
acaba...
poc?
Molt poc hauria de pesar, no sé, per dir algo...
15 quilos?
No, menys.
Menys?
Però acaba pesant uns 15 quilos o uns 12-13, seguríssim.
Perquè llavors, quan surtes del camp base i fas quants camps feu abans no arribeu dalt?
Fem 3 camps. Camp 1, camp 2 i camp 3.
Vale.
Camp 1 està a 5.100. Camp 2, 5.800, i el camp 3, que és el més alt, a 6.400.
I llavors, quan passes de la climatització al camp base, al camp primer, aquests mals de caps i aquests d'això no es noten ja? O sigui, us van notar.
Sí que es noten, sí, sí, sí.
I a mesura que vas pujant, se va pronunciant?
Sí, se va accentuant.
O sigui, el mal de cap continua sentint igual?
Sí, o a la millor...
No desapareix.
No. O a la millor pujant no entens, sí, però te quedes adormidalt perquè dius, me trobo molt bé.
I al cap d'un rato te'l tornes a notar.
I al cap d'una hora tens un mal de cap impressionant.
O sigui, viure dalt en un posto així ni somiau, no? No.
Sí, molt costaria difícil. Molt.
Impossible.
Llavors és un medi totalment gelat, bueno, d'animals per allí, pocs.
Pocs.
Ja. Llavors, clar, el que has de fer quan tens mal de cap i prens una aspirina o alguna cosa i no et passa, el que has de fer és baixar.
Ostres.
I llavors descanses un dia al camp base i si et trobes bé, l'endemà tornes a pujar.
Que això és el que us va passar, que dels nou que hi anàveu, no? Només vau fer 5?
6.
6.
Per problemes d'aclimatació, sobretot.
I els altres 3 van haver de baixar?
Sí, 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 van baixar cap al camp base.
Entre ells, les altres 2 noies que anaven amb tu.
Uh-huh.
Per tant, tu vas ser l'única noia que va arribar fins dalt.
Sí, l'única que va i van deixar sol allí, amb el peligro.
Sí, sí, sí. I aquelles noies ja es van haver de trobar com a malament, no? Quin era el símptoma?
Sobretot cansament, perquè t'esgotes moltíssim. Perquè, clar, sobretot si ja et canses per l'alçada, pel desnivell que hi ha i tot això, però és que, a més, si tens mal de panxa, si et deshidrates, clar, tot això ho accentua, no? I allà et debilites molt.
Clar, jo també suposo que allí el gran avantatge que teniu, penso jo, no ho sé, és portar el que jo crec que és com un mite de l'alpinisme, no?
Sí.
Perquè porteu a l'Òscar Cadiach, que és un tio que ara està celebrant els 20 anys del cim de l'Everest, i és un tio que jo suposo que sap molt de muntanya. És com pedalar al costat d'un indurany o jugar a futbol al costat d'un Ronaldinho, si comparéssim els esports.
Sí, per, sap moltíssim. I a més, tota la vida que s'hi dedica, no? Vull dir que sap.
I ell deu dir, escolta, una retirada de temps és una victòria, no?
Sí, sí, sí. I sobretot se va notar molt la seva presència, no? Quan, doncs, bueno, ella era una mica el que decidia, doncs, pugem al camí, ara descansem, que és qui realment veia com estava el grup i, doncs, perquè, clar, has de trobar un punt en què no et cansis tant com perquè l'endemà puguis pujar més amunt i no descansava tant com per perdre els dies allà al camp base, no? Clar, has de trobar un punt mig per poder realment atacar el cim. Bueno, una mica és això.
I al camp 1 hi ha bastant lloc? Vull dir, on pareu la tenda per dormir així és bastant gran o és allò que us ensenyen que és penjat quasi en una paret?
Al camp 1 estem totalment dormint damunt de les pedres, damunt de roques. Llavors és un camp bastant dur. I després el camp 2 sí que és molt més penjat, molt més difícil, a 5.800.
I com es viu amb una tenda penjada? És que no ho entenc. Sempre veig els reportatges, però sempre penso, bueno, aquesta gent han de menjar, han de fer les seves necessitats, han de rentar la cara. Com se fa això?
Doncs, bueno, cada camp base, bueno, cada camp d'aquests avançats té un lloc on tothom fa les seves necessitats. Un lloc una mica apartat, que sol ser un lloc bastant difícil d'accés i bastant perillós.
Però també t'has de treure roba en aquesta alçada? O?
Sí, t'has de treure... Bueno, sobretot les dones ho tenen més malament.
No, però és que, si tu penses 5.800, quina temperatura pots tenir?
El riu potser encara el faries amb un tubet.
A la nit, bueno, a la nit pots baixar la temperatura a menys 15 graus, menys 18, menys 20...
Com t'encantis, nen, a 5.800 metres te pot agafar una congelació però ràpid, eh?
Sí,
és
sí.
O no?
Sí, sí.
I clar, però bueno,
ja, els homes ho teniu molt bé perquè...
Sí, no, per això t'ho dic, per això t'ho dic.
Inclús us fiqueu, bueno, algun pot o alguna cosa sí. I ja està, no? Però nosaltres ho tenim molt més complicat. Hem de sortir fora de la tenda per força.
Hola. Molt bé, molt bé.
I llavors, doncs, bueno, vigilant perquè, ja et dic, els llocs, a més, si t'aixeques a la nit per anar a fer les necessitats, doncs, normalment surts sense grampons, que són els claus que portes a les botes.
I a part d'això, us deu fer vent, a vegades, per dalt d'aquestes muntanyes.
Moltíssim vent aquí.
Molt vent, a més a més.
Sí, sí.
De nit i de vent, per allà a la vora de la taula. Ojo,
I clar, has de vigilar molt perquè és el que deies tu, te congeles. I unes congelacions als dits, doncs... S'ha de vigilar moltíssim.
Perquè, clar, aquí dius els grampons que aneu pujant, anant clavant allí.
Sí,
piolet
sí, sí.
I corda, o...
Piolet, encordats i grampons. Sí, això és material indispensable, vaja.
Perquè no és tipus sender aquesta muntanya que pots anar pujant-la, o sí? O és una mica d'escalada, també, que s'ha de fer aquí?
Sí, 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 també hi ha parts verticals de roca.
D'escalada.
Roca i gel. Inclús roca i gel, que, clar, la part de roca que et trobes entre el gel l'has de pujar amb grampons posats. Que la cosa és molt més difícil encara, perquè clar, portes ferros, i llavors rellisques molt.
I a dins de la tenda hi teniu calentó, perquè de calentó pràcticament vols dir que se n'aguanta gaire, dins,
no.
Davall de la lona, vull dir, no...
No, no.
De calentó no en deu haver quasi gaire.
A la tenda, clar...
Ha de ser el vostre equipatge de la roba que us poseu al damunt, suposo, la que us manté la temperatura.
Sobretot lo sac. Lo sac ha de ser molt
bo. Ah,
el
sac.
Lo sac ha de ser de plumes, llavors entre les plumes se crea com una càmera d'aire, que és el que fa que t'aïlli de l'exterior, no?
Yeah.
Jo me'n recordo que inclús a 5.800 metres, que estàvem dormint una nit, doncs, notava calor, perquè érem tres dins de la tenda, superapretats, havíem de dormir capicuats, perquè si no, no hi cabíem, i clar, allí sense poder bellugar i tot, doncs tenia calor i tot, no? Traus els braços a fora com podies i és que se't congelava, no els podies treure fora. I vinga, amagats cap dins i gremellera una miqueta baixada, però no massa. Perquè clar, tenies, feia fred encara dins de la tenda. Però bueno, passàvem com podíem.
No,
remei.
I llavors el camp 3 ja veus el cim o no?
No, encara no.
Encara no es veu?
No, 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 no.
I quan se decideix? Quan esteu al camp 3, quan se decideix d'atacar cap dalt?
Doncs, a veure, vam sortir... L'Òscar, clar, estàvem pendents del temps també, perquè clar, és fundamental el temps que farà, no? Mos vam aixecar i havia... mos vam esperar que sortís una mica el sol, perquè quan no toca el sol la temperatura, ja et dic, baixa en picat. I en pic va sortir el sol, doncs, bueno, vam treure el cap per la tenda i vam veure que hi havia uns núvols a baix, però, bueno, de dalt pentava despejat. I vam decidir tirar amunt, més o menys mos trobàvem bé, menys els tres que doncs, no vam poder fer cim, però els altres, doncs, força bé.
I aquests que no vam poder fer cim estaven al camp 3?
Estaven, per exemple, les dues noies no havien acabat d'arribar al camp 3 i van baixar fins al camp 2. O sigui, se van quedar a la meitat, sí, del camp 2 al camp 3. I l'altre noi s'havia quedat al camp 1 perquè ja no va poder arribar fins al camp 2 perquè no es trobava bé aquell dia. Però va fer l'endemà se va trobar millor i va fer un intent per arribar al camp 2 i va arribar allà. I es van trobar amb les altres dues noies. I es van reunir els tres allà i després van baixar els tres fins al camp base.
Molt bé, i comenceu a fer-se'm en quina hora? Que sortiu de la tenda?
Sortim sobre les 5:30 del matí. 5:30, just sortir el sol, comencem a tirar amunt. I no vam tornar a arribar fins al camp 3, doncs, al cap de 12 hores, sobre les 5:30 o 6 de la tarda.
Havent fet cim, ja.
Havent fet cim. Mm-hmm. I al cim vam arribar sobre la 1, una cosa així.
Carme, han fet el cim. Què se sent quan s'arriba a dalt i es fa un cim de 7.100 metres?
Doncs mira, quan arribes dalt, doncs, te passen mil coses pel cap... I mil emocions, perquè és que és molt, molt emocionant el fet d'arribar a aconseguir fer un somni fet realitat. És que és així, és un somni fet realitat. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Unrecognizable to myself, I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
La Carme va ser l'única noia de l'expedició que va fer el cim i avui és l'única noia de la província de Tarragona que ha fet un 100.000. Carme, gràcies per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos aquesta història.
Moltes gràcies a vosaltres. El concurs.
Molt bé, doncs, com us he explicat al començament, hi ha un concurs, és una cosa nova que hem fet d'aquest any, i serà una endevinalla que anirà relacionada amb el programa. Només cal que l'endevineu i truqueu als telèfons de Ràdio Falset, que són el 977 83 11 35 o el 977 83 00 44. Com hem dit al començament, la que l'endevini té una brúixola de mà de regal. L'endevinada és la següent. De davant s'escurça i de darrere s'allarga. Què és? Bé, doncs, espero que us hagi agradat tornar a retrobar-vos amb la Carme i els que no l'havíeu sentit, pues, que l'heu sentit per primera vegada, que us hagi agradat. Això s'ha acabat. Donar les gràcies a l'Albert Pedrol, que està al control tècnic, al Jaume. Jaume,
molt bé.
Fins al mes que ve.
Sí, home.
Que ja farà més calor, espero.
Ja, esperem que hagi marxat l'ofred ja.
Recordeu-vos que ara, després de naltros, ve l'espai literari del Trasbarrat amb l'Agustí i l'Àngels. Que demà, a partir de les 6 de la tarda, tornem a estar amb vosaltres, i el dimecres, a partir de les 8 de la tarda o 8 de la nit, tornarem a ser aquí. Res més. Gràcies per ser a l'altre costat i fins al mes que ve.